la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, on avui hem convidat el Dídac Fernández, membre d'Ecologistes en Acció i portaveu de la plataforma Stop Creuers Catalunya. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran com de costum el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus. Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Benvinguts de nou en aquest programa, La veu dels animals i la natura, deferència d'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel, una ràdio amb cobertura al Principat de Catalunya, també al Principat d'Andorra, un programa que comença, com sempre, amb un repàs de notícies. Greenpeace denuncia les macrogranges davant del Ministeri d'Agricultura a Madrid. Membres de l'organització ecologista Greenpeace van bloquejar aquesta passada setmana les entrades de l'edifici del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a Madrid. L'objectiu era exigir al ministre Luis Planas el tancament de les macrogranges a Espanya. Els activistes van desplegar grans pancartes on podia llegir-s'hi «Tanqueu les macrogranges enverinen l'aigua» o 499.999 signatures contra les macrogranges. Ministre Planas, ens falta la teva. Aquesta última feia en concret referència a la caixa que es va presentar amb totes les signatures que s'han recollit fins ara. L'entitat ecologista demana al govern que posi en marxa un pla efectiu per reduir un 50% la cabana de ramaderia industrial intensiva abans del 2030. Un model que provoca greus danys mediambientals i especialment en els rius i aigües subterrànies que acumulen excés de nitrats per la generació excessiva de purins. L'ONG ADA, que és part activa de la plataforma Stop Ganaderia Industrial, ha estat col·laborant amb Greenpeace els darrers dos anys realitzant mostrejos per comprovar la concentració d'elements nitrogenats en els cursos fluvials de diversos punts propers a instal·lacions de ramaderia intensiva. Quasi la meitat dels municipis catalans, o sigui 424, tenen cursos d'aigua amb nivells de nitrats superiors als 50 mg per litre. El llindar que es considera el límit d'aigua no potable. I al conjunt de l'Estat, la contaminació ha augmentat en els darrers 4 anys un 51,5%, una situació que resulta molt inquietant. A finals del 2022, la Comissió Europea va presentar contra Espanya un recurs pel seu incompliment cap a la directiva de nitrats, que obliga a actuar per prevenir la contaminació dels cursos fluvials. La ramaderia industrial intensiva és insostenible pel planeta, pels efectes de contaminació que té en l'aigua, el sol i l'aire, per la salut humana, pel món rural i pel gravíssim menyspreu amb què tracta els animals, que són considerats únicament com màquines productores per la venda i confecció de carn barata. Cal canviar aquest sistema d'especulació per deixar pas a una ramaderia extensiva molt més sostenible i ecològica. Més coses, adjudicació irregular dels fons Next Generation per activitats lúdiques d'esquí. Una delegació formada per diverses entitats ecologistes i conservacionistes va viatjar el passat dilluns 20 de març al Parlament Europeu, a la ciutat de Brussel·les. El motiu va ser el de traslladar als eurodiputats i eurodiputades el rebuig per la degradació de la glacera de la vall de Canal Roya, al Pirineu Aragonès. Una destrucció induïda pel projecte d'interconnexió entre les estacions d'esquí d'Estun i Formigal, situades en aquest indret. El Ministeri d'Indústria ja ha assignat aquest projecte un total de 26 milions d'euros que provenen dels fons europeus Next Generation. Segons marquen els protocols de la Comissió Europea, aquests fons van destinats, entre d'altres, a protegir el medi ambient i la biodiversitat i n'haurien de quedar excloses aquelles infraestructures que provoquin greus impactes en el territori, com ho és, en aquest cas, el complex lúdic esquiable. La temperatura al Pirineu Central ja ha augmentat 2 graus, fet que ha provocat una important disminució de neu. És per aquest motiu que les diverses entitats denuncien el contrasentit que implica l'ampliació de les pistes d'esquí en un context com és l'actual d'emergència climàtica. Cal afegir, a més, que mantenir aquest complex comportarà un augment de l'energia emprada per generar neu artificial i posarà en risc els diferents recursos hídrics ja molt afectats per la sequera. A causa de tot això, les diferents entitats esperen que la Comissió Europea passi a obrir una investigació per l'adjudicació irregular dels fons, que es destinen a un projecte sense cap sentit i amb un impacte irreversible. Les glaceres pirinenques, últim baluard d'aquestes formacions de gel al sud d'Europa, estan desapareixent. A l'any 1850 hi havia al Pirineu més de mig centenar de glaceres. Ja al 1990 se'n comptabilitzaven 10 menys. En l'actualitat, la meitat ja han desaparegut i les que encara queden han perdut el 60% de superfície. I un elefant articulat a l'Índia en suplirà un altre de veritat en les celebracions religioses. Un temple hindú de la ciutat índia de Kerala ha acceptat de substituir l'elefant que formava part dels seus cerimonials religiosos per un altre de mecànic. Es tracta d'una estructura de ferro de 3 metres d'alçada amb moviments controlats que simula un elefant viu. La iniciativa ha estat promoguda per l'organització nord-americana PETA amb l'objectiu prioritari que es deixin d'utilitzar animals en aquestes celebracions. Els elefants són considerats uns animals sagrats per l'hinduisme, que els atribueix capacitats de sort i de fortuna. Malauradament, això comporta mantenir-los en captivitat i que siguin sotmesos molt sovint a tractes cruels. Al llarg d'aquests rituals religiosos són guarnits amb vestimentes, pintats de colors i obligats a participar en llargues processons on han de carregar pesades estàtues de deïtats. Molts d'ells moren de l'estrès que els provoca la cridòria de la gent i després d'haver passat hores encadenats, sense accés a l'aigua ni tampoc a l'atenció veterinària. L'entitat animalista nord-americana espera que la iniciativa pugui estendre's a altres temples del país per aconseguir gaudir d'unes celebracions sense crueltat i fer que aquests emblemàtics animals puguin gaudir d'una vida digna i respectuosa en llibertat. PETA ha sol·licitat també a les autoritats índies d'iniciar una investigació envers l'elevat nombre d'elefants que moren, un trist desenllaç generat per la caça furtiva i pel maltractament que molt sovint pateixen en captivitat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. A Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar amb molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Com iniciar-se al senderisme amb gossos?
El nostre ritme de vida és frenètic. Vivim en un món estressant, envoltants de preocupacions. Per al nostre gos, aquest món no és gaire diferent i la jungla d'asfalt ens passa a factura a tots. Abans de començar a caminar, hem d'assegurar-nos que tant nosaltres com els nostres gossos són aptes per l'exercici. Tenint en compte l'estat de salut i la morfologia de la nostra mascota, la muntanya els permet caminar a un ritme adequat per la seva espècie, però els gossos domèstics no estan preparats per a recórrer grans distàncies com en el seu ancestre llop. Un altre punt important a tenir en compte és que cal ser prudents i no forçar el nostre amic. Ja hi haurà altres ocasions per poder gaudir junts. Un altre factor és que és possible que en algunes parts del nostre itinerari calgui ajudar la nostra mascota, com per exemple a creuar un riu o pujar una roca. Per tant, valorarem objectivament la capacitat que tenim de fer-nos càrrec d'un o més gossos davant d'aquests reptes abans de sentir-nos desbordats enmig de la muntanya. El nostre estat físic és també molt important. Hem de conèixer les nostres limitacions físiques i no excedir-nos en els esforços a realitzar, aprendre a escoltar el nostre cos i saber quan parar.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui anem pel clàssic, però un clàssic sublim, el més romàntic, que vol dir Frédéric Chopin. És impossible que amb el temps de què disposo explicar-vos la seva vida. Per això us recomano que entreu al Google, a on està detalladíssim. Us ho recomano. Aquí tan sols podem fer unes pinzellades. Va gaudir d'uns èxits, un reconeixement i una admiració com pocs músics han tingut. Però la vida massa aviat li va dir prou perquè feia el traspàs als 39 anys. Nascut a Polònia, el seu pare, que era professor de francès, va fer tot el possible al veure la genialitat del seu fill per donar-li el millor ensenyament. Després d'estar a Berlín, va anar a Viena, a on ja definitivament es va consagrar com a concertista de piano i com a compositor. Escolteu ara el Nocturn Opus número 27.
Thank you.
Seguim el vespre d'aquest diumenge. Sou a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, programa dirigit, presentat per l'ONG ADA. I avui parlem de creuers i d'una nova plataforma que ha nascut i que, bé, que neix amb l'objectiu d'erradicar, doncs, tota aquesta indústria altament contaminant i també perjudicial per nosaltres. La presentem. Stop Creuers. I per fer-ho tenim el Didac Navarro. Didac, molt bon vespre.
Hola, bon dia.
El Didac és membre de l'àrees d'aigua, antiglobalització i contaminació i transport, Ecologistes en Acció, és ambientòleg i geòleg i part també d'aquesta plataforma, a la qual, per cert, també hi és com a membre associat l'ONG ADA. Stop Creuers, què és, Didac?
Doncs és una plataforma que aglutina diversos moviments, tant de la vessant més ambientalista i ecologista com d'altres entitats i moviments socials que estan més relacionats amb el tema, pues, de la justícia social, del decreixement del turisme, etc. I bàsicament el nostre objectiu és, doncs, parar aquesta activitat que creiem que és innecessària, contaminant i injusta socialment, que són els creuers.
O sigui, repetim, l'objectiu principal és la desaparició total de la indústria dels creuers aquí al Principat de Catalunya i ja més endavant, i també en parlarem, arreu del Mediterrani.
Exactament, exactament. I, de fet, som una entitat conformada per plataformes d'arreu del territori de Catalunya. És una plataforma catalana.
Són unes 73 entitats que estan adherides de moment. L'impuls ha nascut de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, d'Ecologistes en Acció, també de la plataforma Aeroport, Stop Creuers Catalunya, i de la Xarxa per la Justícia Climàtica. És una cosa que no neix d'ara, sinó que es ve gestant de fa temps ja.
Exacte, és una campanya que d'alguna manera ja estava activa prèviament i el que hem fet ara ha sigut, doncs, sumar esforços entre diferents entitats.
Expliquem una mica els perjudicis, perquè, clar, la indústria dels creuers a Catalunya i arreu és una indústria contaminant i ara intentarem també anar pas a pas en tot el que comporta. Hi ha precedents per això de manifestacions més recents. El 2019, per exemple, a Palma, ciutat de Mallorca, es van recollir unes 11.000 signatures demanant, doncs, això també, que només, no només nova reducció, sinó que només hi hagués un creuer al dia, com a molt, no? Desembarqués un creuer al dia amb 4.000 passatgers. També hi ha altres precedents a la ciutat de Barcelona. Barcelona en concret, i a la capital catalana, s'ha fet algun pas, però no suficient.
De fet, a nosaltres ara ens consta que per part de la Generalitat, bueno, de fet, dies que ho sabem, s'ha fet un projecte de llei per regular la contaminació, no només dels creuers, sinó de tots els vaixells que atracen en els ports catalans. I sabem que des de l'Ajuntament de Barcelona també hi ha alguna iniciativa, així com que hi ha alguns partits polítics que tenen posicions més o menys clares sobre què pensen d'aquesta activitat creuerística.
De tota manera, es va promoure, per exemple, un sistema d'electrificació als molls per evitar, doncs, aquestes emissions mentre els vaixells són al port, però són tot mesures que s'han de desenvolupar encara.
Exacte. De fet, això és una mica un peix que es mossega la cua, no? El fet de que els vaixells no s'electrifiquen perquè no hi ha molls on tinguin connexió elèctrica i els ports tampoc posen la connexió elèctrica, perquè els vaixells no tenen aquesta capacitat, no? Llavors, fins que no s'apliqui algun tipus de política que incentivi a que, en general, qualsevol tipus de vaixell de grans dimensions pugui connectar-se a la xarxa elèctrica, doncs tindrem aquest problema, perquè ni per una banda ni per l'altra s'invertirà en aquest canvi de paradigma.
Els vaixells que arriben, i en aquest cas els grans creuers que arriben als ports aquí a Tarragona, a Barcelona, també fins i tot s'està expandint aquesta indústria cap a altres ports com puguin ser Palamós o Roses. Estic parlant del Principat, evidentment al Mediterrani n'hi ha molts més. Bé, és una indústria altament contaminant i que no para i no decreix.
Exacte. És problemàtica, a nivell de contaminació és problemàtica per dues qüestions, per una qüestió de salut pública i per una qüestió d'emissions de carboni a l'atmosfera. Per la banda més de la salut pública, diguéssim que el cremar els combustibles que utilitzen els grans vaixells, que són els combustibles més tòxics que existeixen i també els més econòmics, que són el HFO, que són el fuel oil pesat, doncs al cremar-lo s'emeten unes quantitats ingents d'òxids de nitrogen, d'òxids de sofre i de carboni, també. Aquests òxids de nitrogen i aquests òxids de sofre produeixen directament afectacions i es produeixen en la pèrdua de vides humanes. I ha calculat que l'any passat o l'anterior aproximadament unes 6.000 persones van perdre la vida per la contaminació ocasionada pels òxids de nitrogen.
6.000 directament.
Exacte. I de fet, aquests òxids de nitrogen també produeixen un altre contaminant, que és l'ozó troposfèric. Un altre tipus de contaminant que no és l'ozó aquest que trobem a la capa d'ozó i que té una funció ecològica molt concreta, sinó que és un ozó que ens el trobem aquí a la superfície i que no hi hauria d'estar i que també és molt danyí per bueno, són contaminants que danyen sobretot les vies respiratòries.
Insistim en aquest tema perquè, evidentment, s'ha d'entendre que el combustible que utilitzen aquests grans creuers, com deies tu, el fuel oil, no, és una de les parts més pesades, és un hidrocarbur, evidentment, derivat del cru, del petroli, però que conté, per exemple, més àtoms de carboni i que és més pesat i que, per tant, conté també totes aquestes altres substàncies que deies tu, no? És poc conegut, de fet, eh? Vull dir que no s'ha insistit gaire tampoc en aquesta major contaminació, per exemple, que pugui tenir el combustible d'un vaixell que no pas un cotxe.
Mm-hmm. Bueno, és que, de fet, tot el que està relacionat amb l'activitat més de transport marítim és com una mica poc visible, no? O sigui, es desconeix bastant. I, de fet, els ports són zones del territori amb bastanta opacitat, on no sabem ben bé de qui són les competències, no sabem qui entra, què surt... Llavors, sí, és com un sector que està molt emmascarat tot això i que no sabem què passa. També hi ha un altre problema relacionat amb aquests combustibles, és que l'alternativa per la que s'està apostant ara mateix és el GNL, el gas natural liquat, no? Mm. Clar, aquests gasos, o sigui, aquest combustible, és cert que no és tan brut, que no és tan tòxic, per tant, les PMs que produeix els òxids de nitrogen i els òxids de sofre són molt inferiors, però en canvi contribueix moltíssim a nivell d'emissions de carboni, no? Per tant, estem contribuint molt més a l'emergència climàtica. Llavors, pel que hem de passar és, primer de tot, per un decreixement del trànsit marítim que s'ajusti a les necessitats que tenim com a societat, i després a una millora d'aquests combustibles que s'utilitzen o del tipus de motors que s'utilitzen, intentar electrificar a la mesura que sigui possible la flota, etc.
Clar, perquè tornem a fer èmfasi, eh? Estem parlant del sofre, que normalment és un element com allò ignorat. Normalment parlem dels òxids de nitrogen, parlem del diòxid de carboni, evidentment, no? Per les emissions que comporta, gasos d'efecte hivernacle, que també ho són els òxids de nitrogen, però el sofre l'ignorem moltes vegades, no? Quins perjudicis té per la salut?
Doncs sé que afecta també a nivell de vies respiratòries, però en concret no sé quina diferència té a nivell d'impactes de la salut humana, de diferència entre l'òxid de nitrogen i l'òxid de sofre. Jo sé que aquests tres contaminants, tant l'ozó que deriva d'aquests dos i aquests dos contaminants, tenen impacte directe en tema de vies respiratòries, però no et sabria dir quina és la diferència concreta. El que sí que és cert és que el sofre, els òxids de sofre queden molt oblidats. Actualment, perquè ens fem a la idea, fa res, qüestió de... A finals d'aquest any passat, es va aprovar una ECA, que és una zona de control d'emissions, les seves sigles en anglès, per part de l'OMI, que és l'organització internacional que controla tot el tema del transport marítim, d'acord? Llavors, es va aprovar una ECA a la zona del Mediterrani que era sobre nitrogen, però ens falta la part del sofre, que és un tema que es reclama a tots els continents, eh? O sigui, sempre s'aposta molt pel nitrogen, però en canvi no pel sofre.
I aquesta zona, per exemple, de control d'emissions, què implica?
Doncs que fins a una certa distància de la costa, els vaixells tenen una limitació de la quantitat de nitrogen o de sofre que es pot arribar a emetre a l'atmosfera. Per tant, el que fan aquests vaixells és canviar quin tipus de combustible estan utilitzant quan arriben a una certa distància de la costa. De manera que aquests gasos que s'emeten no puguin arribar al continent i que puguin tenir aquesta incidència que tenen. ¿Vale? O sigui, diguéssim que el combustible que cremen a alta mar és el més brut de tots i a mesura que s'acosten a la costa, doncs han de canviar aquest combustible perquè sigui més net i no pugui tenir afectacions per la vida humana.
Us recordo que parlem amb el Didac Navarro, que és d'Ecologistes en Acció. Parlem d'aquesta nova plataforma que ha nascut, Stop Creuers. Estem definint una mica tota la problemàtica, el que generen aquests grans vaixells, el combustible que cremen, el fuel oil, també els gasos que emeten, no només diòxid de carboni, sinó també òxids nitrosos, que deriva després en ozó, com hem definit, i també òxids o diòxid de sofre. La plataforma demana concretament, com deies, Didac, l'eliminació dels creuers a Catalunya l'any 2025, ja.
Exacte. Perdona que faci un petit incís. És que crec que m'he confós abans i he canviat la seca per la neca, d'acord? El que s'ha aprovat és la seca, no la neca, d'acord?
Val, de la zona d'emissions, que parlàvem.
Sí, de la zona d'emissions m'he confós. I, perdona, pots repetir la pregunta? Disculpa.
Sí, no, estava incidint sobre els objectius bàsics i concrets de la plataforma d'Stop Creuers, que en primer lloc és aquesta eliminació dels creuers, però la fixeu per l'any 2025. Vull dir que és molt a prop.
Sí, sí. Bueno, diguéssim que tenim uns objectius ambiciosos. No, però bueno, són temes que nosaltres tenim la nostra posició de negociació i després es pot veure, no? O sigui, realment un altre dels punts que nosaltres demanem en aquest manifest és que existeixi una taula de seguiment dels plans de reducció de l'activitat creuerística. O sigui, que si hagués de ballar aquesta data uns anys cap amunt, no passaria res, no? Però dintre d'una lògica, no? O sigui, nosaltres estem reclamant que hi hagi una eliminació total de l'activitat creuerística pel 2025, per tant, tampoc ens podríem moure el 2025. El que diem és que és una cosa d'emergència, no? Si ens trobem en un context d'emergència climàtica, com va declarar la Generalitat fa pocs anys, així com l'estat espanyol, doncs hem de prendre mesures dràstiques i deixar de contribuir, doncs, tant a l'emergència climàtica com al perjudici de les vides de les persones a nivell de salut i també de qualitat de vida a les ciutats, perquè pensem que aquest model de turisme que promou el creuer, que és un model de turisme molt efímer, de persones que baixen a una ciutat i al mateix dia tornen a marxar i, per tant, els hi dona temps a veure una zona molt concreta de la ciutat i no redistribueix la riquesa amb la resta de la ciutat, doncs, no creiem que sigui socialment just, perquè sabem a quin tipus de botigues consumeixen, sabem cap a qui es dirigeix aquesta riquesa que podria, teòricament, produir aquest turisme de creuers.
Esmentes aquestes lleis d'emergència climàtica. La Generalitat va aprovar el 2019, va declarar l'emergència climàtica conforme a la llei de canvi climàtic aprovada el 2017 i, concretament, també la ciutat de Barcelona va declarar l'emergència climàtica el 15 de gener del 2020, en què instava textualment i literalment actuar de manera urgent i contundent. Evidentment, això no s'està fent. Plantegeu una taula. Aquesta taula ha de composar els diferents actors, per exemple, d'aquesta plataforma i també entenc que els diferents grups polítics.
Exactament. Que sigui doncs, una eina de participació autèntica en la que els moviments que apostem per un decreixement d'aquest model de hipermobilitat global, doncs tinguem veu i tinguem vot.
A nivell europeu i a nivell de tot el Mediterrani, les ciutats més exposades en aquest trànsit de creuers són, entre elles, Barcelona, també Ciutat de Mallorca o Venècia. L'activitat s'està estenent i vosaltres, evidentment, es planteja també des d'aquí que comencem a aturar pel nostre territori, però que això pugui estendre's arreu del Mediterrani.
Exactament, perquè de la mateixa manera que existeix doncs, aquesta zona de control d'emissions, que és de tot el Mediterrani, doncs també hauríem de tenir un control de l'activitat creuerística en tot el Mediterrani, perquè és un model que contribueix a la contaminació d'aquest mar nostre, no? que és de tot el territori, o sigui, és de tots aquests països que formen part tant del nord d'Àfrica com d'Orient Mitjà com d'Europa i que l'hem de cuidar entre tots i bueno.
Uh-huh.
Bàsicament, això.
Coses que, evidentment, afecten el medi ambient, afecten també l'escalfament global, afecten els animals, a la natura, matèria que nosaltres, evidentment, tractem més a fons en aquest programa, també. L'activitat, i ja per acabar, per definir també el que comporta, i feies esment tu aquest procés de massificació de les ciutats, també és perjudicial des del punt de vista econòmic i social.
Exactament. Ja sabem que la ciutat de Barcelona està patint un procés de gentrificació, no? D'expulsió de les persones que vivien a Barcelona cap a l'extraradi, perquè hi ha un augment del preu dels lloguers, perquè hi ha un augment del preu dels productes de consum bàsic de la mateixa forma, no? Llavors, hi ha una congestió brutal de quantitat de persones en segons quines zones de Barcelona. Doncs creiem que s'ha de veure un canvi efectiu en quin és el model de turisme que volem com a ciutat a Barcelona i que pel fet de que Barcelona no pugui continuar absorbint creuers, això no suposi que la resta del territori català hagi d'absorbir aquest excedent de creuers que Barcelona no pot assumir. D'acord? O sigui, no volem que aquest model de turisme s'exporti a altres ciutats costeres de Catalunya.
També, a banda, i no sé fins a quina mesura i com ens ho pots definir, també és una indústria que recau en poques mans, és a dir, en poques multinacionals que acaparen la major part de vaixells, i bé, això repercuteix doncs, en salaris, tractes, també a treballadors i totes aquestes implicacions.
De fet, hi ha un informe que va sortir recentment en el que s'explica que és un sector on les condicions laborals són molt precàries, en el que hi ha, bueno, com es passa el personal treballador, passa molt de temps al de mar i d'alguna manera aïllats, doncs també succeeixen qüestions d'abús sexual, etc. Que és bastant interessant de llegir, perquè és com tot, no? Aquesta qüestió del transport marítim sempre hi ha molta opacitat en tots els aspectes.
Bé, Didac, doncs no sé quins seran els propers passos vostres i si de moment heu trobat una bona acollida amb la gent.
Bueno, de moment estem veient que hi ha prou entitats que s'estan adherint al manifest. Veiem que hi ha ganes de que es puguin materialitzar les nostres demandes i bé, estem preveient ja fer algunes accions de cara al març, que bueno, si ens seguiu per xarxes i podeu consultar la nostra pàgina web, anirem avisant del que anem fent i bueno, també amb un caràcter molt de sensibilització i informació a la població.
Podem fer una crida, oi, a les associacions, també? Va dirigit més a les associacions, en aquest cas, que puguin adherir-se en el manifest que teniu.
Exactament. Totes aquelles entitats que vulguin adherir-se en el manifest poden entrar a la web de stopcreuers.cat i allà trobaran tota la informació.
Molt bé, doncs de moment són 73. Esperem que vagin augmentant i també us instem a vosaltres a poder consultar més dades sobre tota aquesta indústria de creuers que, a moda de resum, doncs avui hem volgut començar a definir. Més dades, stopcreuers.cat, stopcreuers.cat. Didac Navarro, d'Ecologistes en Acció, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i per definir-nos aquesta indústria.
A vosaltres, per aquest espai. Moltes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem el Frédéric Chopin, que fou la sublimació del romanticisme. perquè cada enamorament que tenia el transformava en forma d'una composició cada cop més sentimental. Per lo que es coneix, era un pianista excepcional, i així ho demostra la dificultat d'execució de les seves obres i la sensibilitat melòdica. És obligat, dins de la trafegada i curta vida que va tindre, esmentar la seva estada d'un hivern a Mallorca, a la Cartutxa de Valldemossa, en companyia de la comtessa i escriptora George Sand, per recuperar-se de la tuberculosi que patia des de feia temps. Morí, malauradament, a París l'any 1849 i tenia, com hem dit, 39 anys. Escolteu ara l'estudi Opus 10, número 12, i el Nocturn Opus Poix, dedicat a la seva germana, que també era pianista. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Thank you. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem del Parc Vallparadís. On està aquest parc?
Doncs és el Parc Central de Terrassa, que està comprès a la vall dels torrents de Vallparadís i Montner. Vallparadís és un dels parcs urbans més grans de Catalunya, el pulmó verd de Terrassa, i ha esdevingut l'escenari de moltes activitats lúdiques i culturals, entre les quals destaca el Festival de Jazz de Terrassa.
I què hi trobem, aquest parc? Com està estructurat? A veure...
Hi trobem un estany que funciona com a piscina a l'estiu, un auditori i el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, el castell de Vallparadís, el centre de documentació i museu tèxtil, la Casa Bauman i els hospitals de Sant Llàtzer i de la Mútua de Terrassa.
I de la vegetació?
Està formada per roures, alzines, faigs, cirerers i plantes arbustives.
I jo us diré que de la fauna més comú que hi habita, doncs a part de les aus urbans, com colons, pardals, merles, verduns o garses, degut a la seva proximitat de Terrassa a la Serra d'Ubac, també hi troben lloc per viure diverses aus rapinyaires, com per exemple els mussols i les òlibes, i també petits mamífers com són els ratpenats i les musaranyes.
I podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament de Terrassa, www.terrassa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.